Se preavisó con suficiente tiempo, con los mensajes es alert, han estado todos los servicios de emergencias a disposición, coordinando con los ayuntamientos.
Fins aquí les notícies de la 1 Divendres Ràdio. Més informació a l'Informa un migdia a partir de les 2. Fins després.
Més informació a ivetresnoticies.com.
A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Molt bon dia, benvinguts un dissabte més a Vida Saludable, el programa de salut i benestar de la Ràdio Pública de les Illes Balears. Des d'ara, prop d'una hora, per sentir els consells dels grans professionals sanitaris de la nostra comunitat. Dissabte 11 d'octubre. Ahir celebràrem el Dia Mundial de la Salut Mental, com recordaran els nostres oients, la setmana passada en fèrem un especial conversant sobre les principals malalties mentals que són més comunes amb el psiquiatre Miguel Lázaro. Però si mirem el calendari, ahir divendres 10 d'octubre va ser una fita molt important. Es va complir el 15è aniversari de l'arribada de pacients a l'Hospital de Son Espases. El famós 10 del 10 del 2010, xifra en màrqueting que suposarà un desafiament perquè s'havien de traslladar els pacients ingressats, especialment els d'UCI, els més complicats de la TIC Sondureta cap al centre de referència. Avui tindrem diferents persones en responsabilitat tots aquests anys a Son Espases per fer-ne en balanç i molt aviat serà l'actual gerent de Son Espases que aquest dia, com a normal, es troba immers en molt d'actes commemoratius per posar en valor aquesta dècada i mitja d'assistència i, com deia Cristina Granados, vendrà pròximament aquí la Ràdio Pública de les Illes Balears. També xerrarem de xifres assistencials, les consultes a la sanitat pública han pujat un 12,5% i sabrem els motius d'aquest increment i amb una cosa conversarem amb el doctor Eduard Gifre, és el cap de servei de cirurgia. Això només és una part del menú que tenim ja per avui, així que ja arranca i comença Vida Saludable. Benvinguts! Com han dit avui al començament del programa, versarà sobre el 15è aniversari d'Hospital de Son Espases, el de referència a la nostra comunitat que ha fet aquesta setmana la dècada i mitja del trasllat de Son Duret a Son Espases. Qui llavors ençà era el màxim responsable de la Sanitat Pública Balear era el doctor Vicenç Tomàs, qui a més de tresorar una llarga i prolífera carrera política i mèdica, va ser en aquell moment conseller de Salut i també va ser entre altres càrrecs, per exemple, president del Parlament de les Illes Balears i ara passa consulta. Molt bon dia, doctor Tomàs, benvingut al nostre programa, com està?
Molt bé, bon dia.
Doctor Tomàs, 10 del 10 del 2010. Jo crec que com a màrqueting era molt bo. Què li ve aquesta data al cap quan li recordam els periodistes?
Bueno, una fita important per la ciutadania de les Illes Balears, perquè va suposar la recepció de la gran infraestructura sanitària per dins l'absoluta modernitat dins aquest segle. Després de 50 i pico d'anys de Son Dureta, doncs, bueno, tothom sap que molt de lío s'ha de decidir què es feia i per nosaltres, doncs, després de més de 3 anys intensius en la construcció, equipament, disseny, etc etc i el modificat, doncs, hombre, podem dir que dia 10 del 10 del 10 van fer, entre altres coses, un ala, no?, perquè suposava pues, que passàvem una etapa diferent.
Mm-hmm. Què va ser el més complex d'aquest trasllat, que tota la premsa va catalogar de modèlic, no?, com un rellotge suís? Dirien que tot va funcionar molt bé, doctor.
Bueno, pues jo crec que va ser dient quasi més normal, no?, en el sentit que el trasllat estava molt ben planificat i no va haver cap problema. Vam tenir la col·laboració des de la Guàrdia Civil per qüestió de tràfic, d'ambulàncies i sobretot els professionals i els mateixos malalts. Mm-hmm. I aquell dia, pues, home, va ser un dia que tothom estava tensionat perquè sabíem que en qualsevol moment podia succeir qualque problema, però no va passar.
Ara ho ha passat de puntetes, ha fet una pinzellada inicial, però ara en perspectiva, com valora l'Hospital de Son Espases, on el seu equip de govern va fer una feinada per projectar-lo, per fer el seguiment d'obres, fer canvis per millorar-lo, inaugurar-lo, fer aquesta recepció de claus com si fos una casa, no?, i aquest trasllat. Estem davant d'un centre referent a Balears i a Espanya.
Sí, vull dir, jo el que no puc obviar és tota la conflictivitat que hi va haver, que no, ara no me referiré, però que evidentment després de més de 3 anys de feina molt intensiva, amb un equip molt cohesionat, doncs van aconseguir tenir un hospital que és un orgull, ja no només per nosaltres, sinó que és un dels millors, de les millors infraestructures sanitàries que hi ha a Espanya, no? I, bueno, de fet, quan se va prendre la decisió, pues, li van plantejar en el president antic, ja que políticament han passat aquesta època, volem un hospital punter de l'any 10, i per tant van plantejar un modificat que va costar 60 milions d'euros per moltes coses, no? Per millorar el que era la infraestructura, i, per exemple, per deixar un espai per Cidipsa i un espai per la Facultat de Medicina, entre altres coses.
Efectivament, integrar la Facultat de Medicina era una cosa que vostè ja duia 40 anys reclamant en vehemència per la possibilitat que donaria estudiar aquí, no va de partir fora. Ja ho demanava en pancarta fa molt d'anys i després va ser capaç de projectar-ho i tenir-lo en compte, una cosa que no sabia quan arribaria, però va arribar.
Bueno, nosaltres vàrem reservar un espai, no? Perquè un gran hospital com el de Son Espases ha de tenir un component assistencial, ha de tenir un component de recerca i ha de tenir un component de docència. I, per tant, dins la docència pregrau, pues, ha d'estar a la Facultat de Medicina. Però la gran virtut d'aquest hospital és que és una infraestructura que podrà durar molt d'anys. Jo sempre dic el mateix. S'ha aconseguit que tu estàs a l'hospital i a lo millor hi ha 5.000 persones i no te dones compte, no? Perquè la zona d'hospitalització és molt tranquil·la, que està separada de consultes externes, la part d'urgència està molt localitzada, i bueno, jo crec que és un... Fins i tot és un hospital cardiosaludable, perquè els professionals han de fer quilòmetres cada dia caminant.
I darrerament el doctor Lluís Alegre ha aplicat codis QR perquè la gent considerava que era massa espessadís o llars, com diu cardiosaludable, perquè te fa caminar, i per orientar una miqueta. I darrerament jo crec que la gent s'orienta millor, doctor.
Bueno, s'orienta millor, jo som el primer. Jo dic que encara necessito mirar coses per orientar-me, però després te n'adones que el disseny està ben fet, sobretot per això, perquè és funcional, i perquè separa àrees assistencials.
Uh-huh. I més enllà del naixement, quan vostè ja no era conseller, sinó que va ser, per exemple, president del Parlament, i veia créixer els serveis amb fites importants, supos que sentiment d'orgull de com s'ha fet gran ja a l'hospital.
Sí, bueno, jo ara darrerament, professionalment, he tornat, també qualque dia per motius assistencials, i, hombre... després de les suades nerviades, com que diu, pues, tens un sentiment de satisfacció, no?, de la feina ben feta, tot gràcies a un gran equip de gent que estava jo fent feina, que vam estar, pues això, un moment molt complicat. Jo un dia me'n recordo, un dia de juliol a les 3 m'ha cridat Pepo Mà, que era el gerent del Servei de Salut, perquè nas, perquè havien trobat una cosa, no?, un període de construcció. I és on ara hi ha urgències, pues, és on se va trobar totes les restes arqueològics que després se van traslladar, no? Pues això va suposar també una necessitat de fer unes modificacions. I, bueno, tot això són coses que ara un no compta i, com que diu, li fa gràcia, no?
La darrera, doctor, que és de la seva vida, està, passa consulta com a metge, on està, com li va, està content?
Bueno, jo fa ja 2 anys i mig pues, me vaig reenganxar, tens la meva plaça de fa molts anys en el centre de salut de Can Redó i pues, faig la feina que fa qualsevol metge de família a un centre de salut de Palma.
Perfecte. I de moltes gràcies a tot Tomàs per aquests minuts, per atendre's avui al nostre programa, i gràcies i fins una altra.
Molt bé.
Adéu, bon
dia.
Gràcies.
Adéu.
Com és normal, el Consell de Salut d'aquell dia n'estava satisfet, però darrere hi havia una gran planificació, ho ha dit Vicenç Tomàs. De tot això en conversam ara amb dos especialistes de prestigi que coneixen no només són espases al detall, sinó també a la perfecció, tant l'antic Son Dureta com el que ara mateix, el Son Espases. Ens estan referint al doctor Joan Figuerola, actual cap de servei de pediatria de Son Espases, i el doctor Juli Velasco, qui va ser cap de servei d'UCI i continua fent una extraordinària feinada com a coordinador de trasplantaments a Balears. Molt bon dia, doctors, benvinguts al nostre programa IB de Ràdio, com estan?
Bon dia, molt bé.
A veure, doctor Velasco, se va xerrar molt d'aquest trasllat modèlic, i ho ha dit ara l'exconseller Vicenç Tomàs. Què recorda? Recorda aquest estrès de que tot anàs perfecte?
Bueno, primer m'agradaria dir-te, jo crec que és molt important que els metges com jo, i jo crec que també en Joan Figuerola i molts metges de al voltant dels 60 i pico d'anys, tenim un gran record de Son Dureta, i això s'ha de dir perquè...
S'ha de posar en valor.
Nosaltres, clar que sí, nosaltres ens vam formar ja. Jo vaig entrar a Son Dureta l'any 82. Molta vida professional. Jo vaig aprendre, em van ensenyar allà. Vam començar a fer moltes feines allà, amb equip, en grups. Vam aprendre moltes guàrdies. És un hospital que sempre portarem amb el record i sempre estimarem. Això és fonamental, perquè ja ens oblidem. Ja no, de fet, ja no existeix, no? Ja s'ha derrumbat, no? Però la sensació de pertenència a Son Dureta, no, jo com professional sempre la tindré. Vale? Això t'ho volia dir perquè jo crec que per mi i per molta altra gent és molt important. I després, quan jo crec que el traslado anàvem a un hospital impressionant, que són Espases, un hospital molt modern, un hospital molt gran, un hospital amb grans espais, cosa que no teníem a Son Dureta, això és veritat, i era un canvi revolucionari d'alguna manera, no? Havia costat molt fer Son Espases, s'havien presentat molts problemes, però per fi... era el dia del traslado. Jo crec que el traslado va ser molt ben organitzat. Va ser per especialitats, i jo recordo que ho van fer amb molt de cap, amb molta tranquil·litat. La UCI va ser un dels últims serveis que es va traslladar. De fet, van tindre una UCI oberta a l'Hospital de Son Espases, per les audiències que abrien a Son Espases, i vam estar també uns dies amb la UCI de Son Dureta oberta, no? Perquè el traslado dels malalts crític és molt més complex que el traslado de qualsevol malalt, no? Però jo recordo no recordo caos, no? Com a la edició, caos, no, jo recordo que es va fer en tranquil·litat, i es va fer molt bé, si em preguntes això, i tinc un bon record.
I tot va anar com una seda, és a dir, hi havia qualque pacient que li preocupàs més, supos que tot coordinat amb la policia pels trànsit, tot va anar com una seda.
Sí. Bueno, que jo recordi, han passat ja 15 anys, jo crec que sí. A veure, el malalt crític, el traslat d'un malalt crític és molt complex, que ja són malalts que estan connectats molts d'ells amb ventilació mecànica, monitoritzats d'una forma molt, molt sofisticada, i clar que es necessiten unes ambulàncies també molt determinades. I clar, nosaltres teníem a Son Dureta, teníem 30 llits, i jo sí que és veritat que, bueno, vam organitzar-ho de tal manera que quan el traslado es va... quan no teníem la UCI plena, doncs llavors és quan es va començar a traslladar els primers malalts ja a la UCI de Son Espases. I, home, preocupació, sempre que traslades un malalt és una preocupació, no?, perquè jo havia arribat a trasladar malalts per fer tacs craneals de la UCI de Son Dureta a la policlínica quan encara no havia atac craneal a Sondoleta, i llavors sempre és, és una preocupació, no? Que les coses poden fallar en algun moment, i si són malalts, doncs, bueno, molts malalts joves, molts malalts molt greus, i sempre hi ha una preocupació des del punt de vista de la nostra especialitat. D'altres especialitats possiblement hi ha una altra, no? Uh-huh. Però jo no recordo, em fas pensar, però no recordo que hagués ningú problema per ressaltar, eh?
Uh-huh. En el seu cas, doctor Figuerola, eren menors, tenien també una gran previsió de nins i nenes ingressades, anaven donant d'altes, però clar, és molt modificable això. Com va anar aquell dia, doctor? Com va planificar-ho?
Bueno, no se va planificar, feia mesos que estava planificant el trasllat. De fet, jo crec que quan deim que tot va anar bé, precisament és per aquesta gran feinada que hi va haver de planificació els mesos abans. Nosaltres ens traslladàrem, ja era per Nadal, vàrem ser darrers, el de l'hospital infantil, que ens van traslladar, crec que era el 22 de desembre o això. I, clar, també tenim l'experiència de que tot l'hospital de vells ja s'havia traslladat. I després, que per malalt més d'UCI, que més ens preocupava, també teníem l'unitat de transport pediàtric del mateix servei de pediatria, la qual, per exemple, a mi me donava moltíssima tranquil·litat tenir aquesta unitat que està acostumada a traslladar malalt en situacions inestables i amb ventilació mecànica, amb moltes drogues. I, bueno, jo crec que com deia en Julio, el trasllat va ser perfecte. Vull dir que el dia no va acompanyar molt, perquè un dia ja el recordo un dia grisós, però no hi va haver incidències i vàrem poder fer el trasllat en tranquil·litat.
Doctor Figuerola, li passa com al doctor Velasco? Quan un passa per Son Endurete ja no queda pràcticament res i ja tot és nou, l'edifici nou, i ara serà un bloc per la cronicitat. Sent nostàlgia, vol també posar en valor tot el que se va aprendre allà?
Clar, bueno, jo crec que això és un contínuum i Son Endurete seguirà estant sempre dins d'aquest contínuum. Són moltes hores, moltes, moltes hores passades a dins l'Hospital de Son Endurete, allà on ens vam anar formant com a metges i cada vegada vam intentar fer-ho millor i ser millors. Jo crec que la generació de metges d'aquests anys volíem incorporar Son Endurete en els estàndards europeus d'hospitals i per això vàrem treballar moltes, moltes hores, i crec que en el final vàrem haver de canviar d'hospital per donar una passa més, però que és, ja us dic, un contínuum del qual jo crec que n'estem orgullosos.
Una pregunta per tots dos, primer doctor Velasco i després doctor Figuerola. Quan un canvia de casa i l'estrena, és nova, genera il·lusió, recorden aquell 2010 contents, imagino que els pacients, els familiars especialment, molt perduts els primers dies, distàncies llargues, és a dir, faltava igual senyalització. Com va ser aquest aterratge? Mantenint il·lusió, com va ser?
Bueno, il·lusionats, perquè, com t'he dit abans, bueno, per cert, que felicito al doctor Joan Figuerola per la memòria que té molta més memòria que jo.
Estava ennigulat el dia, ha dit.
També és... per això t'ho dic, perquè és més jove que jo, evidentment, però jo no t'ho sabria dir si plovia o no plovia, si nevava o no nevava. Nevava no crec, perquè aquí no... no. Però bueno, el que tu dius, home, és un hospital molt diferent, és un hospital d'entrada que és transversal. Son Endurete no ho era així. Acostumant-se a... Primer, els professionals, les distàncies, jo crec que a Son Endurete la gent tenia més contacte. Això és veritat. La gent amb els professionals. Fixa't que a Son Endurete tots entràvem i sortíem pràcticament per la mateixa porta. Hi havia una porta davant i una porta darrere. I vulguis o no, doncs ens veien constantment, els ascensors ens veien constantment. Aquí és diferent, és un hospital transversal que té moltes portes d'entrada, moltes portes de sortida, i possiblement entre els professionals estem més no ens veiem tant, no tenim, si no és per una cosa concreta, per un malalt concret, doncs tampoc tenim la continuïtat de dones com teníem a Sots Rondoreta, no? El que tu dius, les distàncies són molt grans, al principi pues, va costar una mica i encara costa a vegades, i moltes famílies que et trobes pel passillo no s'han perdut, no saben com a través a l'hospital, fonamentalment com anar de la part de consultes externes a la part d'hospitalització. Però bueno, això, bueno, jo crec que s'ha millorat amb la senyalització de l'hospital. Jo crec que té un plus de milloria més encara. I bueno, a veure, és un hospital totalment diferent, ja no és estructuralment, i clar, sí que és una mica més complexa i has d'ajudar pues, a moltes famílies a situar-se. Això sí que és veritat.
Doctor Figuerola?
Jo crec que era un canvi necessari i que vàrem perdre amb això en familiaritat, perquè molt vàrem separar els professionals molt i cada un tenia el seu redol, però vàrem guanyar molt amb espai, que era absolutament necessari. I vàrem guanyar molt en millores tecnològiques. I allò de poder tenir despatxos amb ordinadors, clar, Sant Dureta no estava preparat per treballar digitalment i això ho notàvem. I jo crec que va ser una gran passa no només va ser un canvi de parets, va ser un canvi tecnològic brutal i que ens ha de reconèixer i de comunicació, no? Per a qualsevol sala, connecta-te en qualsevol hospital d'Espanya o del món, no? Que llavors a Sant Dureta era molt difícil i tenir respirador nou, monitor nou, llit nou, tot era nou. Jo crec que viure-ho va ser espectacular.
La darrera qüestió per tots dos, quin balanç en fan de les seves àrees de l'hospital en general en aquests 15 anys d'assistència? Ha madurat el centre? S'ha posicionat com un dels millors d'Espanya?
Bueno, jo sí que jo crec que moltes vegades inclús els metges aquí ens subestimem moltes vegades, jo sempre ho he dit, en moltes àrees som referència nacional. Per la meva part, per exemple, som referència, som de les UCIs de referència nacional i, per exemple, tota la feina que tu coneixes que jo faig de coordinació de testament, de detecció de donants, també som referència. Bueno, i això crec que també ha ajudat al canvi d'hospital, pues, perquè, bueno, per estar, perquè, bueno, ens facilita d'alguna manera, pues, estar tecnològicament i, per exemple, la UCI és una UCI que, a pesar de que la de Sant Dureta també era una UCI amb molta llum, aquí persisteix la llum, els boxes són molt més grans, es pot tornar molt més dotat tecnològicament, com ha dit en Joan, i, bueno, jo crec que és important tot això i crec que és un hospital, aquí l'Hospital de Sant Espasa és un hospital de referència a nivell nacional i dins de l'hospital doncs, moltes especialitats també ho són, no? Jo crec que hem d'estar orgullós també perquè els que estan tirant el carro són molta gent dels que ens van formar a Sant Dureta, no? I vam aprendre allà i l'experiència que vam agafar allà doncs, l'hem traslladada al nostre hospital, a Sant Espasa actual.
Doctor Figuerola?
Jo, la veritat és que estic molt orgullós de l'hospital i del servei de pediatria en concret. Crec que l'evolució en 15 anys és extraordinària, no? Hem aconseguit un grau d'especialització molt, molt important. I, com deia en Julio, ara mateix mos tenen en compte dins l'espectre mèdic estatal i del món. Vull dir que jo crec que és un hospital ara mateix molt, molt ben situat, on es treballa molt bé, que això no vol dir que cada dia hem de ser millor, vull dir que no hem perdut aquesta perspectiva, però que sí que hem aconseguit estar dins dels grans hospitals, jo diria, del món.
I en 2010 ja se va projectar, quan se va estrenar, que pogués haver espai suficient per una facultat de Medicina, com deia el doctor Vicenç Tomàs, i ara ja estan formant cada vegada més residents i alumnes per l'hospital.
Sí. Sí, és cert, és cert. Sí,
sí, sí, estan formant, diguem,
metges. Sí, metges, sí.
I estan formant també especialistes, vull dir que la gran labor que se fa són les pares també per formar grans especialistes, no? Pediatres, intensivistes, neurologues, etc etc. Vull dir que jo crec que ara mateix estem completant el cicle, i amb investigació també, any rere any, pues està molt més ben situat. Uh-huh. Vull dir que ja se pot dir que som assistencials, docents, investigadors, vull dir que sí.
Una meravella. Moltes gràcies al doctor Juli Blasco, actual coordinador de trasplantament de Balears i excap d'UCI de Son Espases, i també el doctor Joan Figuerola, actual cap de servei de pediatria de Son Espases. Gràcies a tots dos per recordar que 15 anys, i no els vull molestar més, que sé que tenen consulta i coses importants a fer. Gràcies, com sempre, admirable la seva feina, i fins una altra.
Gràcies a tu. Gràcies a tu per invitar-nos. Vale. Gràcies. Fins ara. Adéu.
Avui, com senten els nostres oients, estem dedicant molta part important del programa de recordar aquest 15 anys de l'Hospital de Son Espases. El 10 del 10 del 2010 s'entregaven les claus, s'obria aquesta assistència, se produïa aquest famós trasllat dels malalts ingressats a Son Dureta cap a Son Espases, i ho estan recordant el protagonisme. Fèiem una petita aturada i en uns segons seguim aquí a Vida Saludable, a IB3 Ràdio.
Vida Saludable, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és dial.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. A IB3 Ràdio, Vida Saludable. Carlos Hernández.
Seguim el nostre programa de referència de sanitat i benestar aquí a IB3 Ràdio, Vida Saludable. Avui un monogràfic pràcticament dels 15 anys que s'han produït ja de llavors ençà que es varen entregar les famoses claus del 10 del 10 del 2010, aquest famós trasllat que han conversat ja amb el doctor Vicenç Tomàs, també amb el doctor Joan Figuerola i amb el doctor Juli Velasco. I ara seguim amb més protagonistes importants, i per això saludam a l'actual director gerent de l'Institut Català de Salut, que és el mallorquí, el doctor Josep Pomà. Com està, doctor Pomà?
Hola, bon dia, molt bé.
L'hem telefonat perquè aquell famós 10 d'octubre del 2010 vostè exercia de director gerent del Servei de Salut, ara està el Servei de Salut Català. Què recorda d'aquest trasllat que els protagonistes que han tingut ja han tildat i qualificat de modèlic? Tot va anar molt bé, no, doctor?
Sí, normalment es posa molt l'accent en el dia del trasllat, en el dia del trasllat, però realment el dia del trasllat, si se prepara bé, és una logística al final d'ambulàncies amunt, ambulàncies avall, i de dos equips, un equip en fi, que va enviant pacients cap a un hospital i l'altre receptor, no? Per tant, va sortir bé, és cert que hi hagués pogut haver alguna incidència, però jo crec que les grans dificultats, jo crec que quan parlàvem amb gent que encara està amb els mateixos processos d'obrir un hospital, les grans dificultats venen antes i després. El dia D, hora H, que és el dia del trasllat, normalment hi ha moltíssima col·laboració, hi ha moltíssima il·lusió, a més, i s'ha treballat s'ha treballat intensament, i de manera va sortir bé, aquell dia va sortir bé, va sortir perfecte, però, ja dic, les dificultats venen abans i després.
Va haver molta planificació, ho ha dit el doctor Vicenç Tomàs, en la projecció, en les modificacions per millorar-lo, en dotar d'uns espais per una futura facultat de Medicina o un IDISBA, que en aquell moment no se sabia si acabarien a l'hospital, però vostès ja ho varen preveure.
Sí, va ser un procés complex. Eh? Recordem que el 2007 se va produir un canvi d'administració, no? Entrava una nova administració, un nou govern, que tenia dubtes sobre el model, per tant, vàrem haver de treballar des del sector salut, no? Des de Conselleria, des de l'IPSalut, una mica primera per convèncer el govern de que havien de seguir endavant, no? I que el que havien de fer era aprofitar, ja que teníem aquell impàs de dos mesos allò de reflexió, aprofitar per introduir una sèrie de millores, no? Tota la part de psiquiatria, tota la part de CMA, de cirurgia major ambulatòria, i després pensar també a futur, amb aquella entreplanta que se va crear, pensant que allò també podria tenir una gran utilitat per recerca, per innovació i sobretot per la Facultat de Medicina. Jo crec que en aquell moment va ser un moment interessant on van tenir aquesta oportunitat de donar un plus a l'hospital que jo crec que ha estat molt, molt profitós per son espases.
Uh-huh. I doctor, del 2017 al 2023, 6 anys, que per als 15 que du d'assistència a aquest hospital, vostè és el director gerent que més temps ha assolit aquest càrrec, que és dirigir l'Hospital de Referència dels Balears. Que li ve al cap quan li demanen per un balanç d'aquests 6 anys?
Un bon record, no? Primer, dins la meva trajectòria professional ha estat un període bastant, molt interessant per mi, no? Un gran hospital de referència i durant 6 anys i mig pràcticament va ser molt interessant. També em ve al cap també allò que ens varen plantejar per l'hospital, no? I algunes de les coses se van poder dur a terme i altres, dissortadament, doncs, bueno, van quedar només en projecte que no varen quallar. Jo record que varen fer una reforma d'urgències molt important, no? Les urgències que s'havien dissenyat inicialment no eren només apropiat per l'hospital, però van fer una reforma d'urgències, i després van planificar una sèrie de serveis, diguem-ne, de valor afegit, no? De valor afegit, van fer sèrie de simulació, que jo crec que va ser en aquell moment una gran innovació, ara tots els hospitals pràcticament tenen àrea de simulació. Va quedar en extinter la seva ampliació, no? Vull dir, perquè evidentment va ser un cas d'èxit que se va quedar petita. Ara m'està parlant també, que jo crec que ara també s'està reprenent per part del nou equip, tota aquella idea de Health Living Lab, de tota una àrea d'innovació amb nous espais, bueno, això ho vàrem planificar, i vàrem planificar també un creixement de quiròfans, no? Jo crec que va ser interessant, jo crec que vàrem poder fer un pla estratègic, que en general els plans estratègics quallen poc en el conjunt d'una organització tan gran. Jo crec que en aquest cas alguns dels elements del pla estratègic van ser incorporats, sobretot pels caps de servei, per les persones amb responsabilitat, que es van comprometre amb aquest pla estratègic. Per tant, els records són bons i sempre queda allò de cosetes que s'haguessin pogut fer. A mi em va saber molt de greu que el que era la casa de naixements, que s'havia dissenyat amb molta il·lusió per part de tot l'hospital i també per l'atenció primària, bueno, finalment aquesta casa de naixements no s'arribarà a fer, i és una llàstima, perquè allà on hi ha espais d'aquest tipus, del mateix tipus o d'un altre, realment canvia moltíssim tot el procés de part.
I segueix l'hospital recollint fruit de feina d'anys, que vostè igual segurament té molt a veure i el seu equip, que per exemple ser referents en CAR-T, ara el CESUR en dues cirurgies cardíaques que també són referents, és a dir, l'hospital i excel·lència segueix.
Sí, jo crec que, bueno, tinc la sort de que he passat per molt de llocs, i al final tot suma, tot suma. Jo crec que entrar en discussions de si un ha fet més o l'altre ha fet més poc, realment absurd. Tot suma, no? I al final, quan un arriba a l'hospital, jo me vaig beneficiar també de lo que havien fet en Lluís Carretero, de lo que havia fet en Juan Sanz, de lo que havia fet en l'anterior gerent...
Víctor Ribot.
En Víctor Ribot, que està a Clínica Quirón. I jo no vaig beneficiar d'això, no? Vull dir, perquè ells també... ha dit, tothom... jo, que he passat pel món de la gestió per bastant de llocs, tothom hi posa la millor intenció i tothom se posa la camiseta del lloc on està, no? I, per tant, jo crec que aquesta excel·lència que l'hospital ha aconseguit, igual si baixant més avall, els caps de servei, els caps d'unitats, les supervisores, tothom va acumulant de lo que han fet els altres, no? I jo crec que, bonament, tothom intenta fer honestament el millor que sap, i per tant, el següent... que sempre quan arriba diu, ostres, quantes coses que hi ha per fer, no? Però en realitat mos passa a tots. Vull dir, quan arribem a un lloc, jo ara estic aquí a l'Institut Català de la Salut, ha tingut excel·lent gent de primeríssima línia dirigint l'Institut Català de la Salut, però queda molt per fer, queda molt per fer. Però sí, i se tracta una mica sempre de mantenir aquest alt nivell, aquest nivell d'excel·lència, aquest nivell de que volen que les organitzacions sanitàries d'aquest país, doncs, estiguin en el top.
Caps de servei que durant els seus 6 anys es va preocupar vostè que s'ocupassin, que se convocassin aquestes prefectures i que tinguessin responsables. Doctor Pomar, com és dirigir 5.000 professionals, milers de pacients cada dia? Hi ha pobles de les Balears bastant més petits que la gent que concentra són els pares un dia.
Sí, en el final jo sempre dic que aquesta complexitat no està tant en a cada un dels processos, perquè a cada un dels processos hi ha persones que tècnicament són molt qualificades en un hospital d'aquest tipus, no? La dificultat està en que són persones, no? Les organitzacions estan formades per persones i atenem a persones, no? Per tant, jo crec que la gran dificultat és posar d'acord a tothom, arribar a consensos, entendre que tothom té els seus interessos legítims, però que s'ha de treballar per el que és comú, i llavors també la dificultat d'empatitzar i orientar l'hospital cap a les persones que tenen, cap a ajudar. Jo crec que aquí és on hi ha les grans dificultats i reptes, juntament amb els grans problemes clàssics, com poden ser finançament, o com se set llistes d'espera, o com poden ser, en fi, altre tipus de coses de tipus més administratiu.
I no vull acabar aquesta entrevista en aquests 6 anys de la seva gerència, que acabava de suportar una pandèmia, que jo crec que això no és que sigui un màster, és que és una prova de foc. I jo recordo entrevistes que li he fet a qualque pic on vostè deia, si se complica la situació, són els passes i s'irà. Se modificarà els espais les vegades que faci falta, com un xiclet, farem un Tetris, però sempre, sempre donen resposta. Era com una senyal de la sanitat pública i l'hospital Sant Espases estarà en els pitjors moments de la pandèmia.
Sí, jo crec que va ser un moment on hi va moltíssima cohesió per part de tot l'hospital, no? Vull dir que de matí ens reuníem en el saló d'actes, allà tots separats, unes 20 o 25 persones per decidir què havien de fer aquell dia o aquella setmana, i efectivament nosaltres vàrem adoptar un poc aquest lema, vull dir, som el darrer recurs, som el recurs amb més mitjans, i per tant no poden fallar, no? I per tant sempre la resposta, com ens demani l'Ipsalut o ens demani la conselleria, és sí, ho poden fer, no? Podreu atendre més pacients, podreu dues coses que estaven una mica en contradicció amb el nostre paper, no? Podreu atendre a una planta gent de les residències que necessitem col·locar a algun lloc, home, amb un cert dolor, però vinga, també, gent de residències, no? Jo crec que això va ser un moment on s'ha demostrat moltíssima professionalitat, on tothom va posar la seva visió personal, els seus interessos en el conjunt, i realment va ser molt dur, va ser molt dur, perquè hi havia moments que semblava que allò mos desbordaria, però també va ser molt alliçonador de que en el final les persones que estan dins d'una organització, quan la cosa se complica i ve maldada i és difícil, som tot un, estem molt cohesionats, i això va ser la gran prova de que són espases podia donar aquesta resposta.
La darrera, doctor Pomar, ja és qüestió d'actualitat. Com està vostè a l'Institut Català de Salut dirigint-lo? Ja du mesos, ja du temps. Sempre que li comenten, m'hi diu, hi ha més mallorquins del que creiem a Sanitat Pública Catalana. Però no tothom dirigeix l'Institut Català. Què tal aquesta experiència després d'haver gestionat Andalusia, Balears, Catalunya, Sud-amèrica, amb experiència?
Bé, un any. Ara precisament aquests dies també se fa un any que vaig arribar aquí. La veritat és que, bé, el nivell és molt alt. El nivell, jo crec que a Catalunya hi ha una qualificació professional molt alta i una tradició. Hi ha molta continuïtat, també. Jo crec que és una lliçó que dona Catalunya de que hi ha molta continuïtat i, per tant, els equips són sòlids. I amb dificultats, sobretot amb una dificultat de finançament molt greu. Ara, precisament aquest dia, estem intentant lluitar pel pressupost del 2026, una dificultat greu de finançament, però molt ben acompanyat per un equip molt, molt sòlid i molt, molt professional. Per tant, estic content i, en fi, tirant cap endavant.
Perfecte. Moltes gràcies a tot, Josep Poma, per atendre'ns en aquests 6 anys que va dirigir vostè Son Espases en aquest recordatori dels 15 anys que compleix l'Hospital de Referència. Gràcies i fins
una
altra.
Moltes gràcies, adeu. Carles. Una abraçada. Adéu.
Han tingut Josep Pomar i està previst que en els pròxims programes ens visiti Cristina Granados, actual gerent, que avui no ens pot acompanyar perquè, com dèiem, són dies de commemoracions, d'actes per aquest 15è aniversari de l'Hospital de Son Espases. Fem un petit parèntesi en aquest tema monogràfic que estem fent de Son Espases per xerrar-vos i explicar-vos que els centres hospitalaris de les Illes Balears han atès un total de 1.109.887 consultes fins al mes de setembre de 2025. perquè ens entenguem, és un 12,5% més que les ateses en el mateix període 2024. L'activitat s'ha intensificat, sobretot en relació a les primeres consultes, que han augmentat un 15,8% en aquest sentit. Pel que fa a les segones consultes i les successives, representen un creixement de l'11%, i per veure com està possible, avui ens escolta ja el doctor Raül Lara, director d'assistència sanitària del Servei de Salut. Molt bon dia, senyor Lara, benvingut al nostre programa.
Hola, molt bon dia.
Com valora aquest augment d'activitat? Quina ha estat la clau?
Bueno, jo crec que la clau ha sigut el compromís dels professionals que han agafat la nostra sol·licitud de fer un increment de l'activitat per intentar disminuir la demora dels pacients que estan esperant una consulta, i gràcies a la feina de tots els professionals hem aconseguit aquestes xifres d'activitat.
Imagino que reconforta saber que els tants professionals atenen com la gent demanda per anar a la consulta.
Sí, no, evidentment aquestes dades és fruit d'un esforç continu, no tan sols dels professionals assistencials, sinó de totes les persones que estan compromeses a tot el procés, és a dir, administratius que han de cridar els malalts que venen a les consultes i que es comprometen a venir a les consultes, a les cites que se'ls donen sense faltar a la cita donada, i sobretot també per part de la població, que si hi ha algun problema de la cita donada, doncs crida amb antelació per intentar canviar la cita i no perdre aquest recurs tan valiós com és una consulta.
Que sempre, senyor Lara, hem de recordar als nostres oients, als pacients en general de la sanitat pública, que si no poden assistir, per favor, avisin, tractin de cancel·lar-la, canviar-la, perquè en el final és un moment, un temps que es podria dedicar-se a un altre pacient.
Efectivament, i com que nosaltres estem molt conscienciats en això, també volem donar les gràcies als pacients que se'n recorden d'aquesta cridada que nosaltres fem i que de manera molt, molt raonable criden per demanar un canvi de cita o excusen una cita per motius que a tothom ens pot passar en qualsevol moment, un imprevist i que malauradament doncs no pots acudir a la cita donada, però que cap problema en aquest sentit. Nosaltres som molt, entenem les qüestions que poden passar a qualsevol persona.
A aquesta activitat que han comentat, aquest increment se li suma la dels centres sense ànim de lucre que tenen subscrit un conveni singular amb el Servei de Salut de les Illes Balears, és a dir, Creu Roja i Sant Joan de Déu, que també han pujat un 15%, demostrant que són centres que formen part de la xarxa pública.
Efectivament. Nosaltres sempre ens considerem dins de la nostra xarxa, i sobretot el que hem de tenir en compte també és que tot el que nosaltres amb els nostres propis mitjans no podem assumir, nosaltres tenim en consideració l'activitat que tant Creu Roja com Sant Joan de Déu podem fer. Evidentment que després d'això també tenim altres contractes que també podem fer ús d'ells, i en la qual cosa entre tots podem assolir els objectius que ens marquem.
Uh-huh. El que està clar és que el fet que augmentin consultes repercuteix en la millora de l'accessibilitat dels usuaris als recursos sanitaris, no creu?
Sí, sí, totalment. Nosaltres al final sempre dèiem el mateix, és a dir, lo important és que el malalt estigui esperant el menys temps possible al recurs sanitari que demanen. I en aquest sentit, nosaltres estem fent feina constantment intentant millorar les xifres de demora, d'espera, que un malalt ha de tenir esperant una consulta o una activitat quirúrgica.
La darrera ja ho ha dit vostè en el principi, però per aprofundir un poquet més, evidentment han jugat un paper primordial els professionals sanitaris amb el seu compromís i vocació a l'hora d'augmentar aquestes consultes, però que van des del metge a l'administrativa, que ha fet una feinada també d'organització, no?
Sí, bueno, a mi és que sempre m'agrada dir que dins del procés d'assistencial la gent té focalitat amb infermeres, metges, auxiliars, zeladors, però moltes vegades se'ns oblida gent que també forma part d'aquest procés, i que crec que també hem de posar en valor la seva feina. Si no fem una correcta situació de malalt, si no tenim un control de què és el que s'està fent en les consultes, evidentment el procés també pot tenir mancances, i jo crec que en aquest sentit és de gust que a totes les persones que estan implicades en el procés assistencial se'ls reconegui aquesta feina.
Mm-hmm. Abans d'acomiadar-lo, no sé si hi ha qualques consultes, qualque especificitat que hagi pujat més que unes altres, o són totes més o manco similars?
Som tots més molt similars. Nosaltres, sobretot, intentem donar fer més suport en les especialitats, en el millor que tenen més demanda, però la realitat és que en general totes han pujat. Jo ara mateix no he podia donar unes dades concretes, però en general han pujat en termes generals totes les consultes externes.
D'acord. I de moltes gràcies a Raül Dara, director d'assistència sanitària del Servei de Salut. Gràcies i fins una altra.
Moltíssimes gràcies a vostè. Fins una altra.
Gràcies. Veiem una petita durada per entrar ja en la recta final dels darrers minuts de Vida Saludable a IB3 Ràdio.
Vida Saludable, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és investigació. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Volem ser ara a l'Hospital de Manacor, a l'Hospital Públic de la capital de Llevant, perquè organitza aquesta setmana la desena reunió de la Societat Balear de Cirurgia i volen conversar una mica amb el seu cap de servei de cirurgia d'aquesta especialitat, el doctor Eduard Gifre, que ja està a l'altre costat del fil telefònic. Com està, doctor?
Hola, bon dia. Molt bé, encantat d'estar amb vosaltres.
M'agradaria que fes una reflexió, una avaluació d'aquesta jornada, que ja arriba a 10 i que ha acollit l'Hospital de Manacor, que jo crec que sempre és important reunir-se i posar coses damunt la taula, no?
Sí, és important. Nosaltres és una jornada que es fan anualment. A l'Hospital de Manacor feia molts anys que no ens havíem reunit per fer aquesta jornada. I, bueno, és una trobada de la majoria dels cirurgians generals i d'aparell digestiu que treballem a les Illes Balears, tant a sanitat pública com a sanitat privada. I, bueno, el que fem és pues, un intercanvi d'opinions, idees, posada en comú de temes d'actualitat dins del món de la cirurgia. I, bueno, crec que és una trobada interessant, no?, pels cirurgians de les Balears.
Doctor, un veient el menú de les ponències, les xerrades que fan, sobretot aborden complicacions, que és una terminologia que emplen molt en el menú. Es compliquen les cirurgies, no?
Es compliquen les cirurgies, a vegades es compliquen i molt. Aquest any el comitè organitzador de la Societat Privada de Cirurgia ha intentat donar-li un que és diferent dels anys passats. L'any passat es feien comunicacions més lliures sobre temes més variats i aquest any s'ha intentat fer una mesa central de comunicacions centrades amb les complicacions i amb les reintervencions en cirurgia general, que, per desgràcia, pues, tenim complicacions i són casos interessants per comentar entre tots els hospitals i veure pues, com els solucionem i com què opina una persona i l'altra dels diferents hospitals.
Ens podria descriure una miqueta el servei de cirurgia de l'Hospital de Manacor, totes les patologies que sol atendre, com està, què destacaria com a cap de servei?
Bueno, l'Hospital de Manacor, el servei de cirurgia consta de 13 cirurgians en plantilla, i, bueno, destacaria jo del servei de cirurgia de l'Hospital de Manacor és que, a pesar que sigui un hospital petit, sempre hem tingut la intenció pues, d'abarcar el màxim número de patologies possibles, no?, dintre de les nostres possibilitats, no? Pràcticament fem tot la cartera de serveis de la cirurgia general. Les úniques coses que no fem a l'Hospital de Manacor és cirurgia de càncer d'esòfag, que ho derivem a l'Hospital de Son Espases, cirurgia d'obesitat, cirurgia bariàtrica, i el que tampoc fem és càncer de mama femení, amb dones, que això ho fa el servei de ginecologia. Amb homes sí que ho fem nosaltres. Tot l'altre, pràcticament, fem tot tipus de cirurgia. alguns casos concrets de cirurgia de fetge i de pàncreas, doncs també els derivem, però la majoria de pacients els operem a l'Hospital de Mar. La vocació del servei de cirurgia és donar la màxima de cobertura als pacients de la nostra comarca al respecte a la cirurgia general.
Perfecte, idò, gràcies per atendre'ns avui a Vida Saludable, doctor Gifre. Per cert, que el varen conèixer al nostre programa al format televisiu com a pacient ostomitzat. Se'ls troba bé, ja està recuperadíssim.
Sí, ja estic, em trobo molt bé. Jo, per sort, em vam poder tancar l'ostomia, en aquest moment ja no la porto. I, bueno, he tingut qualque problema, però en aquest moment he trobat la manera de solventar-ho. I estic fent una activitat pues, pràcticament normal. Vaja.
Ens agrada sentir això. Perfecte. Gràcies. Doctor Eduard Gifre, gràcies com sempre per la seva amabilitat i que li vagi molt bé. Gràcies.
Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Bon dia.
Darrers 5 minuts de programa i hem estirat perquè el següent protagonista tenia reunions, hem fet un parèntesi perquè realment el programa ha versat quasi monogràficament sobre Son Espases i volen conversar després de Baixarat amb en Vicenç Tomàs, amb en Joan Figuerola, amb en Juli Velasco i també amb el doctor Pep Omà, evidentment amb Víctor Ribot, qui va ser també director gerent des de l'any 2012 al 2015. Com està, senyor Ribot?
Hola, bon dia, com estàs, Carlos?
Actualment és vostè director territorial de Quirón Salut de Balears, però què recorda d'aquests 3 anys on va dirigir 5.000 professionals o un centre de referència magnífic?
No, tinc molt, molt bons records i molt bons amics. Més, jo vaig viure una època molt estimulant i molt guapa, no? Perquè ja una vegada fet estrellat en 2010, 2012 fins 2015 va ser una època d'expansió, de consolidació, de creixement, de posar en marxa molt de serveis, i va ser una època molt xula, on Son Espases va agafar un poc aquesta velocitat de creuer que té ara.
Efectivament, senyor Ribot, vostè que fa feina pràcticament molt a prop, quan passa amb el cotxe a prop, deu sentir un orgull de jo vaig formar part d'això i que com ha madurat aquests 15 anys i com segueix creixent amb excel·lència l'hospital públic?
Sense cap dubte. Cada vegada que pas, pues, sempre fas una rieta, no? I un molt bon record. I com ja t'ho dic, tinc molt bons amics allà i molt de projectes que en aquell moment pues, no varen aconseguir posar en marxa i que ara els veus que estan implantats, pues dona molta alegria.
Què és el més complicat? Gestionar tant de personal, tant de pacients que hi van, que sempre qualsevol problema d'urgències, sempre ja saben vostès que es notícia un diari, que és el que més li preocupava en aquell moment? Que també la gent de jo me perd, són distàncies llargues, què recorda?
Sí, hi ha molt de records bons i també dolents, no? Perquè també l'àmbit públic record pues, que qualsevol cosa sortia en els diaris, se rompia una tuberia i era exportada dels diaris, i és aquesta responsabilitat que té el gerent del gran hospital públic de les Illes Balears.
I no vull despedir-lo sense recordar una fita que jo crec que no s'ha tornat a produir, que és molt guapa. Vostè, evidentment, de mobilitat no dirà res, però la veritat és que vostè va tenir una oferta al sector privat que han comentat on està ara, el 2015, però tots els caps de servei varen firmar una carta unànime perquè volien que continués. Jo crec que això l'ha d'omplir d'orgull, no?
Sí, la veritat és que va ser un moment molt emotiu, perquè a més no sabia res i quan varen presentar la carta, pues, m'he quedat molt estorat i molt agraït, no? Perquè jo vaig començar pues, sense el millor tenir bagatge que d'altres gerents i que al final de 3 anys pues, la gent reconegui aquesta feina d'aquesta forma, pues, és un motiu d'orgull que me dura sempre, sense cap dubte.
I és quasi impossible, perquè un director d'escola que tots els professors el votin, vull dir, sempre hi ha alguna persona que no has conginat més, que simplement vol un canvi, i tots els caps de servei volien que continuàs, que és guapo.
Sí, jo que també tenia la sort o desgràcia de gestionar en una època on no havia grans recursos. Recordem que 2012-2015 pot ser una època un poc dura i com no tenies tants recursos, pues, la gent estava basada a que li diguessis que no. Jo suposo que vaig tenir aquella sort, respecte a vosaltres.
Senyor Víctor Ribot, moltíssimes gràcies per atendre la nostra telefonada d'avui i recordar aquests 3 anys on va dirigir l'hospital de referència que ja ens ha dit que guarda un gran record. Fins una altra, gràcies.
Adéu, bon dia.
Adéu, gràcies. Idò, fins aquí el programa d'avui de Vida Saludable, que, Rafa, han trobat la cançó que han demanat. La tenim. No té res a veure amb el fet, perquè és duodinàmico, que a més va perdre el seu líder fa molt poquetes setmanes, però sí que el títol, 15 anys, perquè, clar, ha fet 15 anys ja a l'Hospital de Son Espases, que jo crec que tots els que anem a la sanitat pública estem en bones mans, amb magnífics professionals que ens cuiden i que 15 anys ja de Son Espases. Thank you.
Són les dues.